Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia, són les dues. La justícia absol Roger Torrent i els sobiranistes de la seva mesa del Parlament no creu que desobeïssin quan van permetre que la cambra debatés de monarquia i autodeterminació.
Avui es preserva la llibertat d'expressió del Parlament. En aquesta casa s'hi ha de poder parlar de tot. I avui ens reafirmem que s'hi pot parlar de tot. Hem de poder exercir, sense cap mena de limitació, l'autonomia parlamentària, que per això hi és, i això respon a un principi fonamental democràtic, que és la llibertat d'expressió.
És la reacció de Torrent a la decisió del Tribunal Superior de Justícia, que absol també Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. Considera que el Tribunal Constitucional no va donar indicacions prou clares.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
D'entrada en aquest informatiu, els detalls d'aquesta sentència que els partits independentistes confien que servirà per altres causes obertes i que els magistrats han pres per majoria, no per unanimitat. Sí que n'hi ha hagut al Tribunal Suprem britànic a l'hora de vetar el referèndum d'independència que el govern escocès volia fer la tardor vinent. Diu que cal el permís de Londres. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, avisa que buscaran alternatives.
The next national election schedule.
La propera cita amb les urnes són les eleccions generals al Regne Unit. Serà la primera ocasió, i també la més clara, per celebrar un referèndum de facto.
As a de facto referendum.
I més dades confirmen l'augment dels problemes de salut mental. Avui és l'enquesta de salut de l'Ajuntament de Barcelona que llença un altre avís. El 14% de les persones que volen anar al psicòleg no se'l poden pagar. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Espanya debuta aquesta tarda al Mundial de Qatar.
Serà a partir de les 5 de la tarda i el podreu seguir en directe a RAC1 amb el Toni Clapés, l'equip de la versió i la redacció d'esports. Serà el segon partit del grup E. El primer el tenim ara en joc, l'Alemanya-Japó, que ha començat a les 2. Ara mateix som al minut 2 de partit, tot just, i es manté l'empat a 0 inicial. Avui també juguen els dos partits del grup F, un ja acabat, el Marroc 0, Croàcia 0, i l'altre començarà a les 8, el Bèlgica-Canadà, que també podreu seguir a RAC+1. Tot plegat el dia que el Manchester City ha fet oficial la renovació del seu tècnic Pep Guardiola per 2 anys més, fins al 2025, i en bàsquet el Joventut visita l'Ulm, Alemanya, 4:45 en la 5a jornada de l'Europa.
Pel que fa al temps, l'ambient aquesta tarda serà suau. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, amb temperatures màximes que es mouran entre els 18 i els 23 graus, les més altes cap a les comarques del sud, per tant, amb un ambient clarament més suau que no pas ahir. Tot plat amb força estones de sol aquesta tarda, de pluja se n'espera ben poc, a tot estirar alguna gota cap a la cara nord del Pirineu o cap a l'extrem sud del país, amb cota neu d'entre 2.200 i 2.400 metres, i amb vent que encara es notarà a les comarques del sud i també a l'Empordà, però res a veure amb les ventades d'ahir. I demà començarem el dia amb algun ruixet entre les comarques de Girona i de Barcelona i després n'arribaran en punts de les comarques de Lleida, especialment al Pirineu i al Prepirineu, i demà torna a baixar la temperatura.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Roger Torrent i la resta de sobiranistes de la seva mesa del Parlament han quedat absolts, almenys de moment. El Tribunal Superior de Justícia considera que no van desobeir el Tribunal Constitucional quan van permetre la votació de dues resolucions. Una parlava del dret a l'autodeterminació i l'altra criticava la monarquia. La majoria del Tribunal, 2 dels 3 jutges, consideren que es tractava de simples proclames polítiques que en el context actual no estan prohibides pel Constitucional.
Estem davant d'una nova legislatura i l'actitud dels ara acusats en prendre els acords era molt diferent a la de l'anterior mesa i la diferència essencial es troba en la manca de continuïtat en el procés unilateral.
En canvi, la tercera membre del Tribunal discrepa. Ella sí que hi veu una voluntat clara de desobeir i subratlla que el Parlament no pot criticar el rei, Benet Íñigo.
Sí, la sentència absolutòria aporta arguments i interpretacions noves. 2 dels jutges apunten que el veto del Tribunal Constitucional només obliga a aturar iniciatives que de manera efectiva vulguin impulsar la independència unilateral.
El que prohibeix el Tribunal Constitucional és l'autodeterminació del poble de Catalunya dins d'un procés de sedició unilateral. El que no prohibeix és que es pugui exterioritzar la seva defensa com a aspiració política per part del Parlament.
I afegeixen una crítica al TC. Diuen que la seva ordre no és clara i per això no es pot demostrar que Torrent, Costa, Delgado i Campdepadrós tinguessin una voluntat de desobeir-lo.
No es van negar obertament a donar el degut compliment a les sentències del Tribunal Constitucional, i menys amb dol directe. Els manaments del Tribunal Constitucional, per cert, no són tot el clars i concrets que haurien de ser i requereixen una interpretació.
En aquest sentit, recorda que ni els lletrats de la cambra tenien clar si aquella votació s'havia de suspendre o no. La tercera magistrada, en canvi, era partidària de condemnar i ho veu radicalment diferent. En el seu vot particular diu que hi ha coses que el Parlament no s'han ni d'esmentar.
Tenían que paralizar cualquier actuación o iniciativa que supusiera tratar la autodeterminación del pueblo catalán fuera del marco constitucional y que no se reprobara la figura del monarca Felipe VI por ser este inviolable.
La Fiscalia i Vox, de fet, es podran agafar els seus arguments per presentar el més que probable recurs davant el Tribunal Suprem.
Roger Torrent ha rebut la notícia mentre era assegut al seu escó al Parlament, ara com a conseller d'Empresa i Treball. L'actual vicepresidenta de la Cambra, Alba Vergés, ho ha comunicat als diputats. Han aplaudit tots els independentistes, tret de Laura Borràs, que era la tribuna de convidats, i també diputats socialistes i dels comuns. I Pere Aragonès ho ha celebrat.
Acabem de conèixer que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya finalment absol a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els exmembres de la mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado.
Permetim que em sumi a l'alegria dels membres de la cambra. Parlar sobre autodeterminació i sobre monarquia en aquest Parlament no és un delicte, i l'1 d'octubre tampoc va ser un delicte, i per tant estic convençut que també guanyarem aquesta batalla.
Després Torrent ha comparegut en roda de premsa i s'ha mostrat satisfet per la sentència, creu que s'ha fet justícia i que és una bona notícia pel Parlament. Anem cap allà. Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. Torrent lamenta que aquesta qüestió no s'hauria d'haver portat als tribunals, però celebra que arran d'aquest procés judicial es preservi la llibertat d'expressió del Parlament, la iniciativa parlamentària, diu, i el dret de representació política. L'expresident de la cambra creu que això serveix de precedent perquè s'ha evitat que la mesa es converteixi en un òrgan censor.
S'ha fet justícia. Avui no podem fer altra cosa que mostrar la nostra satisfacció. És una bona notícia per causes obertes, però sobretot també és una molt bona notícia per futures meses.
Avui es preserva la llibertat d'expressió del Parlament. En aquesta casa s'hi ha de poder parlar de tot. I avui ens reafirmem que s'hi pot parlar de tot.
En canvi, qui no està satisfet amb la resolució és l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, que ha anunciat que la recorrerà al Tribunal Europeu de Drets Humans.
La satisfacció és a mitges perquè la nostra causa principal era defensar la inviolabilitat del Parlament i aquesta qüestió no l'hem guanyat, per tant haurem de recórrer la sentència, seguir lluitant fins a arribar també en relació a aquesta sentència al Tribunal d'Estrasburg i que finalment es reconegui que no es pot perseguir, no es pot jutjar a ningú d'un Parlament per debatre, per expressar idees.
Per tant, no hi ha hagut reacció unitària de l'independentisme ni en el missatge, ara ho hem sentit, ni tampoc en la imatge. Els dos exdiputats de Junts, absolts, Josep Costa i Eusebi Campdepadrós, han comparegut davant del TSJ i els d'Esquerra, Roger Torrent i Adriana Delgado, ho han fet des del Parlament.
Més enllà d'aquesta sentència sobre la mesa del Parlament, hi ha moltes més causes judicials obertes pel procés independentista. Avui hem sabut també que el jutge que ha investigat les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona enviarà a judici dos policies més per la pèrdua de l'ull de Roger Espanyol Benet.
Sí, fins ara havia processat per aquestes lesions amb bala de goma a dos agents, l'escopeter que va disparar i el màxim comandament d'aquella unitat. Ara hi afegeix dos comandaments intermedis. Això perquè l'escopeter va declarar que obeïa ordres de la cadena de comandament i del seu superior jeràrquic immediat. L'advocada de Roger Espanyol, Anaïs Franquesa, creu que d'aquesta manera el jutge els dona la raó.
L'immediat superior jeràrquic de l'escopeter ja vam demanar, i perquè vam veure clarament doncs, que aquest comandament eren els llocs dels fets i estaven controlant i ordenant el que allà hi succeïa.
En el text, el jutge insisteix que en aquell moment a l'escola Pau Clarís no calia l'ús de pilotes de goma perquè els votants no alteraven l'ordre públic i, a més, es van fer servir més a prop del que diu el reglament.
A Lleida avui ha arrencat el judici a 11 independentistes pels aldarulls que hi va haver a la ciutat el dia de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. Anem ara a Lleida. Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. L'advocat de 5 acusats, Josep Maria Pocino, ha explicat que el judici no s'hauria d'haver celebrat, ja que una de les principals proves contra els 11 es va presentar fora de termini, segons dicta la llei.
Perquè la prova videogràfica és il·legal, és il·lícita, perquè s'ha portat al procés de manera extemporània. En termes normals, això hauria de produir que avui no celebrés el judici i s'acordés l'arxiu de la causa.
D'altra banda, tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat han arribat a un acord a l'inici de la vista per rebaixar la pena a 4 dels encausats per reconèixer els fets de 5 anys i 3 mesos fins als 9 mesos de presó. La resta d'acusats, entre ells Pablo Hasél, declararan demà dijous al final de la vista.
I també s'està fent el segon judici dia de judici a 6 manifestants acusats de desordres al Parc de la Ciutadella el dia de la investidura fallida de Puigdemont. Els demanen 3 anys de presó. En un principi eren 7 acusats, però un d'ells el tribunal l'ha deixat fora i li ha obert una causa paral·lela. Mentrestant, al Congrés, el PP tensa la corda per evitar que tiri endavant la derogació de la sedició. Pressionen ara els diputats socialistes perquè es desmarquin de Pedro Sánchez en la votació que demà permetrà impulsar la reforma del Codi Penal. Els populars demanen a tots els diputats crítics que trenquin la disciplina de vot. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El Congrés dels Diputats haurà de decidir demà si valida la proposta de PSOE i Unides Podem per eliminar la sedició i incorporar el delicte de desordres públics agreujats. Per això, com que serà el primer tràmit parlamentari de la reforma, el PP demana als diputats socialistes que fins ara han estat crítics que passin de les paraules als fets. La secretària general del PP, Cuca Gamarra, els demanava directament que s'hi oposin.
Se va a materialitzar el engaño no solo de Pedro Sánchez, sino de todos y cada uno de los diputados socialistas, y lo que les decimos es si van a ser cómplices. El voto es una responsabilidad individual también del diputado.
Una crida que no preocupa les files del PSOE. El seu portaveu, Patxi López, lamentava que l'actitud del PP sigui sempre tan destructiva.
Da igual que sean derechos, que sean oportunidades, todos están en contra, todos lo recurren, nada que construya, porque siguen instalados en el cuanto peor, mejor.
La votació de demà per avalar la reforma de la sedició serà per crida, a demanda del PP. És a dir, els diputats hauran d'anunciar en veu alta, un per un, des del seu escó, què voten.
I ho destacàvem també en portada. Al Tribunal Suprem britànic veta el referèndum que el govern escocès volia fer l'octubre de l'any que ve. Considera que no es pot fer sense l'aval de Londres. És un revés pels independentistes escocesos, que ara avisen que buscaran alternatives per tirar-ho endavant. Corresponsal a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. La decisió del Tribunal Suprem ha estat per unanimitat. Els jutges consideren que fer un referèndum d'independència, encara que sigui consultiu, va més enllà de les competències que té el Parlament escocès i, per tant, no el pot convocar sense el vistiplau de Westminster. És a dir, cal un acord similar al que va permetre la consulta del 2014. Així ho ha anunciat el magistrat Robert Reed.
El tribunal conclou de forma unànime que el Parlament escocès no té poder per legislar sobre un referèndum d'independència.
El govern britànic espera que després d'aquesta decisió els independentistes s'oblidin d'un referèndum. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, diu que respecta el que han dit els magistrats, però que buscaran alternatives per fer-lo.
El Partit Nacional Escocès no abandona la via del referèndum. És Westminster qui la bloqueja, i en aquest escenari hem de trobar i trobarem una altra via legal, democràtica i constitucional perquè els escocesos expressin la seva voluntat. Per mi, això passa per unes eleccions.
Sense poder tirar endavant un referèndum pel bloqueig de Londres, Nicola Sturgeon planteja convertir els propers comicis en unes eleccions plebiscitàries que serveixin de facto de referèndum.
Gràcies, Sergi. Repassem més breument altres notícies de l'àmbit internacional. El Parlament Europeu ha declarat Rússia estat promotor del terrorisme. Denuncia que la destrucció d'infraestructures civils i les violacions de drets humans a Ucraïna són actes de terror i crims de guerra. Des de fa una estona tornen a caure míssils sobre Kiev. Xavi Pardo.
Les autoritats ucraïneses avisen que s'hi han sentit diverses explosions i demanen als ciutadans de la capital que s'amaguin als refugis. Denuncien, a més, un altre bombardeig contra una sala de maternitat de l'Hospital de Zaporíjia que hauria provocat la mort d'un nadó. Segons la Fiscalia General d'Ucraïna, des que va començar la invasió, com a mínim 438 menors han mort a mans de l'exèrcit rus i més de 800 han quedat ferits.
Israel ha viscut aquest matí el primer atac mortal amb explosius des de la segona intifada, per tant, des del 2005. Ha estat un atac combinat amb motxilles bomba molt a prop de Jerusalem, a l'entrada de la ciutat. Ha provocat un mort i 14 ferits.
La policia creu que els terroristes han activat a distància els explosius amb control remot. Ningú ha reivindicat l'acció, però diversos grups armats, com Hamas o la Jihad Islàmica, l'han aplaudit. La consideren una reacció natural a la repressió que l'exèrcit hebreu exerceix a Cisjordània, Jerusalem Est i la Franja de Gaza. Avui mateix, un adolescent de 16 anys ha mort abatut a trets per soldats israelians a la ciutat ocupada de Nablusa.
I als Estats Units, el tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada en un centre comercial de Chesapeake, a Virgínia, hauria provocat com a mínim 6 morts. Diversos testimonis han identificat l'autor dels trets com el gerent del centre de 31 anys, que després s'ha suïcidat. Un minut i un quart de tres, de seguida tornem per parlar un dia més de salut mental.
RAC 1.
Va, guapo, apaga el llum.
Millor tot encès.
Que no, ja veuràs, tanca el llum.
Que no.
O l'apagues o l'apagues. A Rotxat no podem evitar que la factura de la llum us talli el rotllo, però sí que t'estalvis un 15% en el manteniment de la caldera. Contracta-la ara a rotxat.com. En Rotxat, problemes als justos.
Era digital. Revolució tecnològica. ISD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Fins al 27 de novembre, a la FNAC, no tenim Black Friday. Tenim Back to Black Friday. Ah, o conoces a Joe Black Friday?
Molt bo.
Perquè hi ha milers d'ofertes Black, com fins un 40% en ordinadors, per emportar-te un potent portàtil HP amb tot el que necessites per menys de 480 euros.
I Painted Black Friday?
Ho tens dominat. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Ho saps, el moment per renovar-se l'iPhone o comprar els regals és ara, així que presta atenció. A Catwin ja estan de Black Friday amb les millors ofertes Apple de l'any. iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, fins i tot els darrers models i amb finançament al 0%. No esperis a que s'esgotin i vine ja a Catwin, la teva botiga Apple a Barcelona, al carrer València i Muntaner i també a Manresa i Sant Cugat.
Sorpresa! Aquestes sorpreses ens agraden. Aquestes no tant. En aquests casos, regala't seguretat i comprova la pressió i estat dels teus pneumàtics a Pinchazos 24 Hores Barcelona. Obert 365 dies a l'any. 24 hores al dia. Truca ara al 93 426 1356. Pinchazos 24 Hores Barcelona.
Vull una moto.
Doncs a Vespa Velar tenen tota la gamma de Piaggio Beverly i unes condicions irrepetibles. Pots escollir entre tots els colors i models disponibles i te l'emportes l'endemà, sense esperes. I si vas ara, només aquest mes, matrícula gratis.
Para, on has dit?
Només al concessionari Vespa Velar a Barcelona i l'Hospitalet. grupvelar.com.
T'imagines una casa d'ensomni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmòbil ho podem fer. A Facilmòbil som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmòbil.es.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. teatrepoliorama.com.
Renovada. Actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1 migdia.
Les 2 i 17, 3 de cada 10 barcelonines estan en risc de tenir una mala salut mental. Són 10 punts més que fa 5 anys, l'última vegada que es va calcular. Ho assegura l'enquesta de salut de l'Ajuntament de Barcelona. En el cas dels homes, en són 2 de cada 10. Ara bé, mentre que pugen, les persones que necessiten ajuda per aquests problemes de salut mental, un 14% no poden anar al psicòleg perquè és massa car, Laia Colomer.
Els problemes de salut mental es disparen sobretot entre els joves. L'any passat es van diagnosticar un 46% més de quadres d'ansietat en noies d'entre 15 i 24 anys que el 2019 i un 25% més en el cas dels nois. L'enquesta també apunta que més d'un 10% dels veïns de la ciutat han pensat algun cop a suïcidar-se. Ara bé, segons l'enquesta, un 14% dels barcelonins que necessiten anar al psicòleg no ho poden fer per motius econòmics. També passa en el cas dels dentistes. No hi poden anar un 10% dels que ho necessiten, ho alerta la regidora de Salut, Gemma Tarafa.
I si mesuréssim la població que li és insuficient pel tema de les llistes d'espera o li és insuficient per lo que triga en ser derivada, el percentatge de gent que té dificultats per anar-hi és alt. Però un 15% de la gent que ho necessita i que ho necessita ja no hi pot anar per un tema financer, com un estat de benestar, ens hauríem de plantejar que és un percentatge important.
I mentre creixen les persones que no es poden pagar el psicòleg o el dentista, pugen les que tenen una mútua privada. En tenen més del 40% dels barcelonins. Mai abans s'havia superat aquesta xifra.
Els metges confirmen que l'augment de contagis de Covid i de grip ja es comença a notar als hospitals, tot i que encara són xifres força baixes. Des de la setmana passada han començat a atendre més pacients amb aquestes infeccions respiratòries, sobretot des que ha començat a fer més fred. Ara bé, els experts descarten, Laia, una onada de Covid com totes les anteriors.
Sí, és el que ha dit el Monarraco, el coordinador d'hospitalització de Covid a l'Hospital del Mar, Robert Guerri, dona per fet que hi haurà pics epidèmics, com passa habitualment amb la grip, i que tindran força més feina als hospitals. Ara bé, creu que no obligarà a aplicar restriccions.
com abans amb la grip, que s'incrementaven els casos i això portava algunes setmanes de saturació, és probable que això ara, amb tres virus corrent a la vegada i a més produint infeccions a la vegada, és probable que aquesta saturació pugui ser una mica més gran, una mica més intensa, però absolutament res a veure amb el que era la situació provocada pels SARS-CoV-2, perquè són situacions realment diferents.
Guerri sí que aconsella a les persones amb refredats o símptomes d'infecció respiratòria que portin la mascareta per evitar escampar els virus, siguin quins siguin.
De fet, l'ús de la mascareta també pot protegir els infants de les bronquiolitis, ara que els casos estan completament disparats. S'espera que, com a mínim, els contagis entre els més petits continuïn creixent els propers dies, fins la setmana que ve, quan es podrien començar a estabilitzar. Ara bé, el pediatre i investigador de l'Institut de Salut Global de Barcelona, Quique Bassat, desconeix quan començaran a baixar. N'ha parlat també al Monarrac 1.
Aquest any no només ha arribat una mica més abans, sinó que ha arribat també de forma més explosiva. Per tant, esperem que es compleixin les previsions i que a finals de la setmana que ve ja comenci a estabilitzar-se, però no veiem encara el sostre i no estem segurs de quan començarà a baixar.
Bassat assegura que la malaltia no és més greu que altres anys, però que hi ha més casos perquè, per la pandèmia de Covid, els últims anys els infants han estat poc exposats als virus que provoquen les bronquiolitis. I encara un apunt més relacionat amb tot l'àmbit sanitari, perquè l'Hospital de Figueres i el sociosanitari Bernat Jaume reciclen burilles de tabac per convertir-les en cartells de conscienciació. Es tracta d'una iniciativa pionera a l'estat espanyol. La recollida es fa a través d'un sistema de centres exteriors que s'envien a una empresa que en fa el reciclatge. Des de Girona, Bàrbara Julbé, bon dia.
Bon dia. S'han col·locat 5 centres a l'Hospital de Figueres i un al centre sociosanitari. Tenen un dipòsit especial que recull les burilles. L'equip de neteja s'encarrega de treure aquestes puntes de cigarret i les amagatzema dins d'un bidó que recull Kinapt, una empresa pionera en oferir solucions per als residus del tabac. La companyia té un sistema de reciclatge que les converteix, per exemple, en panells. La responsable de Medi Ambient del centre sanitari, Helena Bonet, lamenta la quantitat de residus de burilles que es genera en el dia a dia.
Cada dia, recollint les burilles que trobem a les aceres, no ens en donem compte, hi ha poca quantitat, però hi ha racons que s'acumulen i s'acumulen grans quantitats, fins al punt que ens hem passat un dia sencer una persona havent de recollir burilles o ens embussen els embornals. I, per tant, quan plou, doncs aquesta aigua no desaigua bé i tenim goteres.
Aquesta iniciativa es farà durant 3 anys perquè la Fundació Salut Empordà ha signat un acord amb l'empresa. Una sola burilla contamina 500 litres d'aigua i tarda 12 anys a descompondre's.
RAC 1 migdia.
El Departament d'Economia confirma que els pressupostos de l'any que ve vol incorporar noves deduccions fiscals pels contribuents que donin diners o un terreny als descendents per construir-s'hi una casa que sigui l'habitatge habitual. Ho avança La Vanguardia, és un dels canvis tributaris que el govern proposa a la llei de mesures fiscals que acompanyarà els pressupostos. La llei de mesures fiscals és ara a mans del Consell de Treball Econòmic i Social, que els propers dies dirà la seva opinió. El govern no inclou en aquest document cap rebaixa de l'IRPF, ni tampoc cap mesura per evitar que la inflació impacti en l'impost de la renda d'alguns contribuents. És una llei i unes mesures que el PSC ha sabut per la premsa i això no ha agradat gens Salvador Illa, que ha deixat clar el seu malestar al Parlament. En canvi, Pere Aragonès ha estat avui més amable amb el cap de l'oposició que en altres sessions de control. Tornem cap al Parlament. Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Dia de reunions de pressupostos avui al Parlament, aquest migdia amb els comuns i a la tarda amb el PSC i després amb Junts. Ara bé, els socialistes s'han mostrat molt molestos perquè no els arriba la documentació que demanen i a més avui se l'han trobat a la premsa. En aquest sentit, Salvador Illa, que sempre havia estès la mà, avui ha volgut donar un toc d'atenció. Pere Aragonès li ha respost tècnicament, però lluny de minimitzar-ho sí que l'ha convidat a enviar les seves propostes per configurar el pressupost.
I política seriosa, la nostra manera de veure les coses, vol dir treballar si cal amb discreció, amb informació, amb un cert rigor i amb un mínim clima de confiança. Puc arribar a entendre, senyor Aragonès, que les dues coses, la de la política útil i seriosa, li resultin estranyes. De fet, ho constato bastant sovint. Vostè sabrà. Vostè sabrà amb qui compta i amb què compta. Amb nosaltres, així, d'aquesta manera, no.
El govern vol aprovar pressupostos. Si hi ha propostes que rebem per part dels grups, estem disposats a tenir-les i, en tot cas, doncs, el que esperem és que tothom assumeixi la seva part de responsabilitat.
La conversa ha seguit sense micròfons, però a la vista de les càmeres al mateix hemicicle, on s'ha vist un Salvador Illa enfadat. Li ha retret que els documents que els hi han enviat són mínims, dels grans números i no el que havien demanat.
Les associacions d'usuaris de banca creuen que tots els bancs s'assumaran al codi de bones pràctiques que han pactat amb el govern espanyol per frenar l'increment de les hipoteques. No és de compliment obligatori, però les associacions Asufin i Adicae avisen que els bancs s'hi juguen la reputació i també que no es repeteixi el que va passar durant la crisi financera. Montse Martí.
La situació actual és diferent a la de 2008, que la crisi va enxampar les famílies molt més hipotecades que ara i amb l'habitatge perdent el seu valor, però igualment les associacions d'usuaris de la banca creuen que aquest acord amb els bancs evitarà que algunes famílies els pugui tornar a passar el mateix i no puguin assumir l'encariment de les hipoteques. En parlava RAC1 la portaveu de Asufin, Patricia Suárez, i Isabel Pons, coordinadora de DICAE.
En aquella època ni se plantearon medidas de este tipo, al contrario. Ahora la conciencia es otra, ahora nos damos cuenta que si dejamos caer a una parte de las familias, tenemos un problema social muchísimo más grande.
Se evitará segur. Per el que pateix l'associació és per al fet de que en aquest moment no tot el problema és hipotecari. El problema és per la pujada de la inflació. Clar que hi haurà gent que no arribarà a final de mes, però per tot, no només per al tema de la hipoteca.
L'Associació Espanyola de la Banca diu que encara no pot respondre si s'hi sumaran tots els bancs ni valorar l'acord, perquè encara hi ha, diu, detalls per tancar. El Banc d'Espanya assegura que no ha participat en les converses i es manté de moment al marge.
Aquest any tornarà a Barcelona el Festival de la Infància. Ada Colau l'havia reconvertit en la ciutat dels somnis, però en aquesta edició el Saló torna als orígens i recupera el nom i l'essència originals. Es farà del 27 al 31 de desembre Fira de Barcelona i se centrarà aquest any en el 30è aniversari dels Jocs Olímpics Barcelona 92.
El festival ocuparà la plaça de l'Univers i el Palau 2 del recinte de Montjuïc i s'hi podrà accedir en sessió de matí o tarda per regular l'afluència de públic. Inclourà una quarantena d'activitats, per exemple, per conscienciar els infants de la importància de l'esport i la bona alimentació, amb propostes relacionades amb el futbol, el bàsquet, l'atletisme, el ciclisme i el golf, entre d'altres, i també tallers de cuina i consum responsable. També hi haurà sessions de manualitats de tot tipus i espai per activitats culturals i musicals.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
D'aquí a 3 minuts i mig arribarem a 2:45. A Espanya debuta aquesta tarda al Mundial de Qatar. Serà a les 5 contra Costa Rica i a aquesta hora tenim en joc l'altre partit del grup, l'Alemanya-Japó. Xavi.
Exacte, l'Espanya-Costa Rica el podreu escoltar a RAC1 amb el Toni Clapés, tot l'equip del Barça i la redacció d'Esports, mentre que l'Alemanya-Japó el podeu seguir ara mateix a RAC+1. De moment, amb empat a 0 inicial, quan som a punt d'arribar a la mitja hora de partit. La jornada ha començat també amb un empat a 0, en aquest cas definitiu, entre Marroc i Croàcia, i es tancarà amb el Bèlgic a Canadà a les 8, també en directe a RAC+1.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
I el que farem primer de tot és precisament això, connectar amb RAC+1, amb aquest Alemanya-Japó que tenim en joc. Amora.
Doncs al minut 27 de partit continua el 0-0 en aquest partit entre Alemanya i Japó, marcat i per les especulacions de si el capità d'Alemanya, Manuel Neuer, portaria o no portaria el famós braçalet de One Love per protestar contra la situació del col·lectiu LGTBI al país de Qatar. Finalment n'hem tret l'entrellat, porta un braçalet, és el que s'havia de dur a partir de vuitens de final, un braçalet que protesta contra, vaja, que diu no a la discriminació, és un braçalet oficial de la FIFA, i en tot cas el que ha fet la selecció alemanya és deixar una imatge per la història dels mundials, i és la fotografia d'equip amb tots els jugadors de la selecció tapant-se la boca en senyal de protesta per aquesta prohibició. Això mentre el partit, com dèiem, va 0-0 i al Japó, és veritat, li han anul·lat un gol, Edu.
Sí, l'ha fet Maeda, que estaven fora de joc, clar, quan Ito li ha fet la passada, era només començar el partit, i això ha posat una mica la por al cos a Alemanya, que està,
sí, sí, està patint,
temptejant el terreny. De moment, empat a zero, no han estat capaços els de Hansi Flick de generar un cap oportunitat clara sobre la porteria de Gonda. Mm-hmm.
Mira, el que diu la Federació Alemanya és: amb el nostre braçalet de capità hem volgut ser un exemple dels valors que vivim a la selecció, que és la diversitat, el respecte mutu. Sigueu forts, juntament amb altres, sigueu fort amb, juntament amb altres nacions. No es tracta d'un missatge polític. Els drets humans no són negociables.
Aquest és el missatge que... El comunicat que vaja a fer públic fa una estona la Federació de Futbol Alemanya i el nostre company del versió Raúl Rocostenhoiser, que és l'únic que sap alemany d'aquesta taula, que ens l'estava traduint en directe.
Alemanya! Gundogan la treu, la defensa japonesa cada vegada més asfixiant la pressió alemanya sobre l'àrea asiàtica, la torna a penjar Raum, ara la treu fàcil i t'acura.
Joan Lluís García, Dua Valle i companyia, que veig que sou uns quants, bon dia a tots, per l'au d'aquestes protestes que evidentment hem anat seguint al llarg dels últims dies, que avui, de fet, no hem estat mai tan pendents d'un braçal com avui, perquè estàvem tots mirant en la retransmissió si era possible veure quin braçal lluïa el porter. Sí que és cert que després hem vist fotografies d'aquesta protesta que comentàveu, no?, amb els jugadors fent-se la fotografia amb la boca tapada. A nivell esportiu, a nivell de futbol purament, el que explicàveu, el gol anul·lat a Japó, en qualsevol cas, domini entenc que d'Alemanya, no?
Sí, domini clar d'Alemanya, però és el que dèiem, Xavi, no han estat capaços els de Flick de moment d'assetjar amb cap oportunitat clara la porteria de Gonda, el Japó, que s'espera al darrere, de moment està resistint, veurem quants minuts ho aconsegueix, intenta sortir al contraatac però tampoc està arribant amb cert criteri a l'àrea de Noia.
I amb això que explicaves ara, Xavi, sí, important també la realització d'aquest partit, perquè no hem pogut veure aquesta imatge que us explicàvem, és una imatge que hem pogut veure en fotografia després que ha corregut per la xarxa, però en directe, no, la realització de televisiva no ha mostrat aquesta imatge als jugadors tapant-se la boca, com tampoc hem vist cap pla curt de Manuel Neuer, i per
aquest
tant pràcticament no hem pogut veure quin tipus de braçalet porta, hem pogut veure després de xarxes socials també via fotografia.
Després hi tornem i evidentment anirem analitzant i actualitzant tot el que passi en aquest Alemanya-Japó, debut per tant d'una de les favorites també al Mundial. Després hi tornem, gràcies Joan Lluís i companyia.
Gràcies,
ara el que
fem
és continuar amb la resta de l'actualitat d'aquest Qatar 2022. Aquest és el segon partit de la jornada. Aquest matí ja s'ha disputat el Marroc-Croàcia, acabat amb empat a 0. I el següent partit que veurem ja serà el debut d'Espanya, d'aquí a 2 hores i mitja. A les 5 s'enfronta a Costa Rica, un partit que podreu seguir a RAC1 amb el Toni Clapés, l'equip del Versió i la redacció d'esports de RAC1, i també amb l'enviat especial a Qatar, un d'ells, el Damià López, a qui ja tenim en línia. Dami, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia ja des de l'Altomama Stadium.
Parlem d'aquest debut de la selecció espanyola amb 8 blaugranes convocats. Veurem d'aquests quins entren a l'11 titular.
Doncs sí, sí, veurem. En principi jo crec que Jordi Alba, Sergio Busquets, Pedri i Gavi apunten a la titularitat. Eric García seria el gran dubte al centre de la defensa. Té moltes opcions de jugar al costat de Laporte, que sembla clar que sí que jugarà. Per tant, no està clar qui serà l'acompanyant de Laporte, si serà Eric García o Pau Torres. A partir d'aquí, Valde esperà. Ferran, Torres i Ansu segur que en algun moment podran tenir minuts. De fet, Ferran podria també ser titular en el partit d'avui. Ha arribat el dia del debut, doncs, de la selecció espanyola. El rival Costa Rica, un adversari aparentment assequible, a priori l'equip més batible del grup, fins i tot més que el Japó, però donades les sorpreses que estem veient en aquest torneig, ningú es refia dels centreamericans. Espanya fa 3 mundials que no guanyen el seu debut, derrota contra Suïssa a Sud-àfrica 2010, derrota contra Països Baixos a Brasil 2014 i empat contra Portugal a Rússia 2018. I avui els de Luis Enrique buscaran canviar aquesta tendència per començar en pas ferm el seu camí per Qatar 2022. Recuperem protagonistes. Ahir a les rodes de premsa oficials, el seleccionador espanyol Luis Enrique, que parla del rival d'aquesta nit, la Costa Rica de Luis Fernando Suárez, capaz d'arribar als quarts de final de Brasil 2014.
Conocemos a la selección y las individualidades de Costa Rica, evidentemente, con todos estos jugadores que has comentado, Oscar Duarte, con Keylor Navas, con Joel Campbell, con Borges, evidentemente jugadores que tienen una experiencia a este nivel y que ya saben lo que es competir en mundiales, y con un seleccionador experto que ya ha hecho varios mundiales con diferentes selecciones y van a competir, seguro que bien, nos van a meter en muchas complicaciones y vamos a tener que estar muy atentos y muy acertados.
Un segon, Dami, que hi ha novetats en el partit en joc, l'Alemanya-Japó, connectem amb RAC més 1.
Hi ha una versió més ràpida, també.
Era bastant malament, per cert.
Sí, molt lenta.
Ara ens imaginem corrent tots despullats pel prat de la Selva Negra,
sí,
després
senyor,
del gol de Gundogan amb l'herbeta tocant.
Tu tens ganes de xou, eh? Tu tens ganes de xou, eh?
12 per arribar al descans, avança Alemanya amb el gol de Gundogan al penal que li ha fet el porter japonès Gonda. A Raum l'ha transformat el migcampista del Manchester City. Alemanya 1, Japó 0.
Doncs ja veieu, s'avança la selecció alemanya, minut 33 de partit, el primer gol de l'enfrontament i arriba de penal, transformat per Gundogan, mentre escoltàvem tot plegat el tècnic de la selecció espanyola, la selecció de Luis Enrique, un dels documents que ens deixa la roda de premsa ahir, però n'hi ha més, Dami.
Sí, Luis Enrique, que per cert aquest matí ho ha mostrat ell mateix en el seu compte d'Instagram, sota un sol de justícia, com cada dia aquí a Doha, ha sortit a fer una volta en bici. I com et deia, ho ha exhibit al seu Instagram. Luis Enrique ahir reafirmava la seva condició de líder del grup.
El líder de la selecció, de qualsevol selecció, ha de ser el entrenador, perquè tu eres el que tienes que tomar les decisions. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder, porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Como consejo en general, claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar, es lógico. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego.
I, finalment, el capità de la selecció espanyola, Sergio Busquets, experimentat com pocs, aquest és el seu quart mundial, apunta la importància de començar amb victòria.
Con toda la sinceridad sabemos que va a ser difícil, pero ese es nuestro objetivo, jugar 7 partidos, lucharlos hasta el final y, por qué no, ganarlos, pero eso queda un poco lejos, tenemos que ir primero paso a paso, ahora el partido importante es el que tenemos mañana contra Costa Rica, intentar empezar bien el mundial, el grupo, que bueno, a priori de todos los mundiales que he jugado, creo que ninguno hemos empezado ganando, si no recuerdo mal, y ya va siendo hora, así que nos vamos a preparar para ello y seguro que si ganamos nos va a venir muy bien para luego afrontar el grupo con un poquito más de tranquilidad.
El partit a les 5 de la tarda, l'estadi Al Tumama, el dirigirà un àrbitre dels Emirats Àrabs, Mohamed Abdullah Hassan Mohamed al bar, i serà el xinès Ning Ma.
Perfecte, Dami, gràcies. T'escoltem, a tu i a la resta, a partir de les 5 a RAC1. Que vagi bé.
Gràcies, fins ara.
RAC1 migdia.
8 blaugranes, doncs amb Espanya, veurem quants d'ells, ho dèiem, tenen minuts avui contra Costa Rica. Un altre dels internacionals del Barça que és a Qatar és l'uruguaià Ronald Araujo, com sabeu, encara recuperant-se de la lesió que es va fer a la cuixa dreta. Doncs bé, atenció, perquè pot haver-hi sarau en aquest sentit. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, perquè Uruguai es va negar a signar el document enviat pel Barça que certificava que anava al Mundial només a fer grup. Araujo va viatjar amb el permís del club perquè el jugador, l'entrenador Xavi i el seleccionador d'Uruguai van arribar al pacte que no jugaria i aniria a fer pinya i estar amb els companys. Un cop allà, un cop a Qatar, Uruguai es va negar a signar el document conforme seria així, malgrat viatjar-hi sense l'alta mèdica per part dels serveis mèdics del Barça. Ara el Barça amenaça amb queixar-se formalment a la FIFA si juga. Els serveis jurídics del club estan estudiant els passos a seguir. Uruguai no està seguint el seu pla de recuperació, establert des del Barça amb instruccions molt concretes i informes molt detallats, i se li estan aplicant càrregues de treball elevades per poder accelerar la seva reaparició en contra dels criteris establerts des del Barça. Recordem que la previsió era que Araujo pogués estar recuperat a finals de desembre i poder arribar pel derbi contra l'Espanyol. Al Barça hi ha molta preocupació pel jugador, que té un risc elevadíssim de recaure si no segueix les pautes establertes. I insistim, el proper pas és queixar-se a la FIFA.
Marta Ramon, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Veurem i seguirem com evoluciona aquesta última hora. Demà en tindrem notícies. Repassem ara com es va tancar la jornada d'ahir, començant pel grup D i el partit de França, que va golejar Austràlia per 4-1 i és líder en solitari. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Tot i que van començar perdent després que Austràlia s'avancés precisament amb un gol de Goodwin. Però abans del descans, Rabiot i Giroud ja havien capgirat el marcador posant l'1-2, Mbappé va fer el tercer i no menys Giroud, que va suplir a la perfecció la baixa de Benzema, van arrodonir la golejada que situa la vigent campiona com a líder en solitari del seu grup. Per cert, aquests dos gols de Giroud converteixen l'actual davanter del Milan en el màxim golejador de França, igualant Thierry Henry. Mira que n'han tingut de davanters bons a França i potser sorprèn que un jugador com Giroud estigui fent història com l'està fent i sense fer soroll. Giroud porta 51 gols amb la samarreta de França, 9 més, per exemple, que Griezmann, 10 més que Platini, 14 més que Benzema, 17 més que Trezeguet o 20 més que Zidane. Tornant al partit d'ahir, pel que fa als blaugranes, per cert, Dembélé va jugar 77 minuts i va fer una assistència, mentre que Koundé va sortir en el temps afegit. La nota negativa va ser la lesió, una més, de Lucas Hernández, que es va lesionar de gravetat. De fet, avui al matí s'ha confirmat que té un trencament del lligament creuat al genoll i, òbviament, diu adéu al Mundial i també al que resta de temporada amb el Bayern. En aquest grup són segona i tercera Dinamarca i Tunísia, que van empatar a 0 amb el blaugrana Christensen, que va jugar els 90 minuts, i el blanquiblau Braithwaite, que va ser suplent. Pròxima jornada per ells, dissabte, a les 11 del matí, Tunísia, Austràlia, i a les 5 de la tarda, França, Dinamarca.
I en altre grup jugat ahir, el grup C, Mèxic i Polònia van empatar a 0 i Argentina respira una mica amb aquest resultat després de la sorprenent derrota contra l'Aràbia Saudita. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs anem a pam. Sobre el Mèxic, Polònia, que tancava la primera jornada del grup, el blaugrana Robert Lewandowski va ser protagonista. La selecció polonesa no va brillar, però es podria haver avançat amb un penal que el davanter va fallar. O dit d'una altra manera, que va poder aturar el porter mexicà Ochoa. Tot un clàssic per les seves actuacions als Mundials. Tot el contrari que Lewandowski, que continua sense poder estrenar-se com a golejador en un Mundial. Aquest resultat, el 0-0, beneficia els altres dos equips del grup. L'Argentina perquè no queda despenjada malgrat la derrota contra l'Aràbia Saudita. I el combinat àrab perquè és líder en solitari del grup. De fet, la victòria va fer embogir el país. De tal manera que el rei Salman ha decretat avui un dia de festa. Per cert, l'ensurt del partit el va protagonitzar el xoc entre el defensa de l'Aràbia Saudita, el Shahrani, amb el seu porter Alawais. Doncs bé, el Shahrani va ser operat d'urgència per una hemorràgia interna i espera el que queda de Mundial, amb una fractura de mandíbula. La propera jornada, dissabte. Argentina-Mèxic i Aràbia Saudita-Polònia.
40 minuts i seran 3 quarts de 3. Recordeu, en joc aquesta Alemanya-Japó amb victòria alemanya per 1-0 gràcies al gol de penal transformat al minut 33 de la primera part. Però parlant d'aquestes seleccions, aturem en les protestes d'alguns jugadors i d'algunes seleccions contra la decisió que el Mundial es disputi a Qatar. Una d'elles, precisament, és Alemanya, que fins a última hora ha intentat fer visible la seva protesta. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Veurem si l'amenaça de la FIFA continua funcionant amb les seleccions que inicialment volien lluir el braçal de l'Arc de Sant Martí per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI. Alemanya finalment no l'ha lluït, com dèiem, els jugadors s'han tapat la boca en fer-se la foto prepartit, però avui The Guardian ja publica que la Federació Alemanya denunciarà la FIFA per aquesta coacció. I és que la cadena de supermercats Roya ha tallat els vincles comercials amb la Federació en veure que acceptava aquesta decisió de la FIFA i ara la Federació ho vol arreglar. El seleccionador alemany Hansi Flick ha lamentat la prohibició als jugadors de portar aquests braçals One Love i que no se'ls permeti donar exemple.
L'objectiu del braçal del One Love era d'un exemple. Era el que volia l'equip. La FIFA hi va posar fre i va amenaçar amb sancions. El braçalet és un signe de diversitat i dels valors que representem i vivim. Ens tractem amb molt de respecte i estima, però quan es tracta d'estima i respecte, alguns no ho veuen així. Les targetes grogues no haurien estat un problema, però la manera com queda la situació oberta i l'amenaça de sancions va complicar la iniciativa just abans del primer partit d'Anglaterra i també el d'Holanda. No hi va haver temps per reaccionar, per això que les federacions van preferir treure la pressió i no immiscuir els jugadors en això. Crec que és una pena que ja no puguem defensar els drets humans.
L'organisme que regula el futbol internacional també ha decidit que la selecció de Bèlgica no pugui fer servir una samarreta prepartit de colors diversos, massa colorida, no de l'Arc de Sant Martí, però tampoc no els ha semblat bé. Peter Bossert, director general de la Federació Belga, ja ha protestat, diu que no tenen cap problema en pagar una multa, però que no poden assumir consentir que mostrin targetes grogues a un jugador o els facin fora del camp. Protestes que se sumen a altres infraccions contra els drets humans, les de l'Iran, per exemple, n'hem estat parlant, escoltem ara Ehsan Haysafi, per exemple, capità de la selecció iraniana.
Hem d'admetre que les condicions del nostre país no són bones, la nostra gent no és feliç. Estem aquí a Qatar, però això no vol dir que no hàgim de ser la seva veu i que no els hàgim de respectar. El que fem és per ells i hem de lluitar. Hem de fer-ho també com puguem i marcar gols i presentar-los bons resultats a un poble iranià que està afligit. Espero que les condicions canviïn per arribar a les expectatives de la gent.
Un turquia.
El govern ortodoxe de l'Iran ha imposat a les últimes hores fortes restriccions a internet. No hi ha accés a la xarxa a diversos punts del país i a d'altres està molt ralentitzada per evitar i boicotejar les comunicacions i les protestes.
Més coses. Deportes. Fa uns minuts parlàvem de l'última hora esportiva de l'Espanya-Costa Rica i ara ens aturem en els aficionats espanyols que han viatjat a Qatar per veure el debut de la Roja. La majoria d'ells han preferit allotjar-se a Dubai o a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, i passaran el dia, això sí, a Doha. Enviat especial de RAC1 a Qatar, Marc Poyato, bon dia.
Sí, bon dia. Molts aficionats espanyols han preferit quedar-se al país veí, que ja s'ha encarregat de posar mitjà de transport perquè els seguidors puguin arribar a Qatar. Hi ha aerotaxis que en una mitja hora aproximadament fan el recorregut entre Dubai i Doha o Abu Dhabi i Doha per uns 80 euros. Molts han arribat a Qatar aquest matí i un cop acabi el partit Espanya-Costa Rica tornaran a marxar. Hi ha altres aficionats, però, que són a Doha i no han trobat allotjament i el que els han ofert és dormir en una espècie de cargoleres, estil bungalows, en un descampat a les afores de Doha. Alguns dels aficionats expliquen que són espais molt petits i que passen molta calor, diuen, però que és l'única opció que els hi quedava i han de pagar uns 200 euros per nit.
Fora de Qatar, els horaris dels partits fins i tot estan trastocant el dia a dia, per exemple, de les escoles i instituts. Alguns centres ja han hagut de requisar telèfons mòbils o ordinadors per evitar que els alumnes mirin els partits. I la situació va ser especialment problemàtica ahir durant l'Argentina Aràbia Saudita, bàsicament perquè coincidia de ple en horari escolar. Odal Martínez.
Sí, molts professors van haver de cridar l'atenció als alumnes que estaven totalment desconnectats de les classes mirant el partit a través dels seus dispositius. Algunes escoles i instituts fins i tot ja es plantegen tallar el wifi dels edificis durant les hores que hi hagi partits o bloquejar les pàgines web que els emeten. Altres centres, en canvi, han decidit aprofitar-ho i integrar aquests continguts a l'aula. És el cas de l'escola Sagrat Cor Besòs de Barcelona, on una professora de català, Lucía López, va fer narrar als alumnes algunes de les jugades del partit. Ella mateixa ho explicava al Món RAC1.
Pues no sé, vam veure... Això ha estat fora de joc, aquí ha estat penal, ara Messi està molt decebut, aquest aficionat de l'Aràbia Saudita està molt content. O sigui, és que realment, què hi ha millor que el propi interès dels alumnes per aconseguir que s'expressin, no? Si hem de treballar l'expressió oral... Jo penso que no hi ha millor manera.
Aquest cas, però, és una excepció. Moltes direccions dels centres el que han fet és enviar missatges interns a professors perquè estiguin especialment atents aquests dies. I d'altres, fins i tot, han notificat a les famílies que si enxampen algun alumne utilitzant el mòbil o l'ordinador per seguir el Mundial, fins i tot el podrien expulsar.
Un Mundial de Qatar en què demà debutarà, per exemple, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ja no és jugador del Manchester United. Bases.
El club i el portuguès han arribat a un acord per rescindir el seu vincle, segons va comunicar el club anglès ahir a la tarda, i per tant Cristiano és des d'avui un jugador lliure i haurà de buscar nou equip a partir de l'1 de gener, quan s'obri el mercat d'hivern. Compte, perquè el seu futur pot passar per continuar a Anglaterra, al Newcastle o al futbol saudita, a l'Al Nassr, dos clubs que tenen el mateix propietari, Mohammed bin Salman, hereu al tro d'Aràbia Saudita. Cristiano, doncs, no visitarà finalment el Camp Nou al febrer a l'eliminatòria d'Europa League que el Barça ha de jugar contra el United.
I d'altra banda, avui també s'ha confirmat la continuïtat de Pep Guardiola a la banqueta del Manchester City.
Per dues temporades més, fins al 2025, tot i que el contracte inclou una clàusula escapatòria si al final de la primera temporada alguna de les dues parts el vol cancel·lar. Si el compleix, Guardiola sumarà 9 temporades al City a Anglaterra, ja que hi va arribar el 2016. No cal dir que és la seva experiència més llarga com a entrenador en una mateixa banqueta, amb la qual acumula 4 Premiers, una cap i 4 copes de la Lliga. Se li continua resistint, però, la Lliga de Campions.
Més coses. Demà el Barça femení té un partit molt important al Camp Nou. Rep el Bayern de Munic a 6:45 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a RAC+1. Gerard Ballera, bon dia.
Hola, bon dia.
I acabem de saber la convocatòria. El Barça recupera jugadores importants pel duel de demà.
Sí, el mateix Nathan Giraldez, l'entrenador, ha reconegut a la roda de premsa que han protegit algunes jugadores com Aitana i Lucy Bronze exclusivament per aquest partit. Totes dues han entrat a la convocatòria, igual que Emma Ramírez. En canvi, encara no està al 100% Mariona Caldentey. Una de les que segur serà titular és Patri Guijarro. En la roda de premsa, la migcampista espera que l'afició els ajudi a superar l'únic rival que les ha guanyat aquesta temporada. No va ser en partit oficial, sinó l'agost en la pretemporada.
Que los culés ojalá vengan, nos animen, porque además es un partido súper importante, de los partidos más importantes que hasta ahora hemos tenido. En pretemporada ya vimos el partido que fue, hasta día de hoy de momento la única derrota, y bueno, el Bayern, por el rival que es, yo creo que ya va a ser un partido muy interesante. Respecto al año pasado en el Camp Nou, lo que vivimos fue algo increíble, y pues ojalá volverlo a vivir.
Cada vegada hi ha més clubs que s'animen a obrir els estadis grans pels seus equips femenins. En aquest sentit, Jonathan Giraldez celebra que s'estigui normalitzant i creu que això és senyal que el producte interessa.
És una molt bona notícia, sobretot que sigui normal, no? Que sigui una cosa que es faci, que la gent pugui anar al camp a gaudir del futbol, perquè crec que el que la gent veu al camp és prou atractiu per poder repetir, que és el que estan fent ara mateix els clubs, com el Barça i com molts altres.
Sí, jo a veure,
espera un segon, Ballera, un segon, que em sembla que tenim novetats en el partit que tenim en joc al Mundial, aquest Alemanya-Japó, connectem amb RAC+1.
En l'últim minut, Xavi, del temps d'afegit, ha marcat el segon Alemanya, Havertz de passada de Gnabry, a l'espera de veure si és bo, perquè el xut de Gnabry està, jo crec que hauran de tirar la línia.
Fora de joc, no, mira, l'àrea petita joc, ja t'ho marca, et diria.
Sí, el que passa és que deu ser pels peus, no ho tinc clar, deu ser per l'espatlla, pel tronc superior de Havertz, jo crec que hauran de tirar la línia. De moment l'àrbitre del Salvador ha donat el gol, però l'ha de ratificar el VAR i jo crec que l'anul·larà.
Ai, per favor que no, eh? Per favor que no.
El Rocco està patint perquè aquest gol, si el donen, ja significaria pràcticament liquidar el partit.
Sí, sí, ja no cal fer la segona part perquè ja no...
Està l'àrbitre dient-li als futbolistes que s'esperin perquè estan tirant línies, estan xequejant el gol.
Xec gol. No veiem imatges del VAR.
L'àrbitre Barton, que per cert, un detall nou d'aquest Mundial...
Mira, mentre xequegen, deixa'm acomiadar el Ballera. Ballera, alguna cosa més, ràpidament?
Doncs res, mira, que s'han venut 45.000 entrades per aquest partit i que la capacitat màxima de l'estadi es veurà reduïda. No hi haurà un camp nou de més de 90.000 espectadors perquè ja estan fent obres a la tercera graderia.
Perfecte, gràcies, Ballera. I ara sí, definitivament no hi ha gol, eh? És a dir, anul·lat.
Anul·lat, anul·lat el gol, han tirat la línia, han estat més o menys ràpids, 30 segons han trigat en invalidar aquest gol, continua... A punt d'arribar al descans, aquest Alemanya 1, Japó 0.
Doncs, Xavi, quan acabis el programa, vine per aquí, que estem aquí fent amb sí, crispetes, sí, una mica de beguda, us hem passat molt bé. I la gent que ens escolta, per favor, que es connecti a RAC+1.
No, a RAC+1, molt bé, gràcies, Rocco, per la apreciació. En tot cas, farem...
RAC+1 són dos.
Farem una publicitat més 1, també, nosaltres. Ara venim.
RAC+1. Saps com pots allargar la vida útil dels teus pneumàtics? Amb motiu de la Setmana de la Prevenció de Residus, a Signus vetllem per la correcta gestió dels pneumàtics i et recordem la importància de les bones pràctiques de conducció, com circular amb la pressió adequada i el seu correcte manteniment per evitar la generació prematura d'un residu. Signus. Segueix-nos a xarxes socials o a signus.es.
Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar ProSegur, que en cas d'incident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I per emergències tens el servei vigilant acuda. Arriba el Black Friday amb aquesta superoferta de 4,90 euros al mes durant 6 mesos. Sí, 4,90 euros al mes, contractant-la fins al 30 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Maribel Verdú, José Coronado, Antonio de la Torre, Ana Castillo, Kim Gutiérrez, Verónica Echegui, María León. En Historias para no contar, la nueva comedia de Seth Gay. 25 de noviembre en cines.
Són 3:45, parlem ara de bàsquet. A poc anem coneixent nous detalls del veto que el Barça va fer ahir a uns 750 aficionats del Partizan de Belgrat en el partit d'Eurolliga que els Blaugrana van acabar guanyant 11. Segons el club, se'ls va tancar les portes per motius de seguretat. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs mira, segons ha pogut saber RAC+1, el Barça se'n va donar abans d'ahir, és a dir, un dia abans del partit, que podia tenir problemes amb aficionats del Partizan. Per què? Doncs perquè una incidència en el web va permetre que uns 300 serbis compressin entrades des del seu país. A banda, també hi havia unes 350 entrades comprades des de diversos punts d'Europa i que també es van descartar per tenir titulars amb cognoms d'origen serbi. Totes aquestes entrades estaven ubicades en graderia general i aquí és quan el Barça avisa els Mossos perquè habilitin un dispositiu d'última hora en veure que a prop de 700 persones ja a Barcelona es quedarien fora del Palau. En principi, els aficionats ubicats a la zona visitant estaven exempts d'aquest veto, però una de les seguidores del Partizan que va poder entrar al Palau i que resideix a Catalunya explica a RAC+1 que això no va ser així.
Mi marido, por ejemplo, no la dejaron entrar incluso con el NIE. Sus amigos que vinieron, que pasaron tantos kilómetros desde Serbia, gastando tanto dinero, no le dejaron entrar, aunque tenían las entradas de visitantes. E incluso decían que solo la gente que tiene entradas de visitantes podrá entrar. Pues era mentira, porque tampoco le dejaron entrar.
De fet, pel que sabem, només van entrar unes 150 persones, tot plegat un testimoni que afegeix que el Barça els va discriminar.
Llegamos enfrente al Palau, nos trataron súper mal, no querían mirar ni escuchar, no han mirado las entradas, solo al ver que somos de fuera nos decían, no se puede. A mí, por suerte, me dejaron entrar con mi niña y porque prácticamente me peleé con la chica en la entrada.
I a banda de tot aquest sidral, el Barça va guanyar. En canvi, el Manresa va perdre de 10 contra el Benfica, tot i que manté la vara general i la primera posició del grup. I avui juga la penya, ho fa la pista de l'Ulm alemany, a 2:15 a l'Eurocup.
Gràcies, Pedrol. I ràpidament, un parell de punts, previsions per aquesta tarda vespre, Gemma.
Avui comença l'Elite Main Round de la Champions League de futbol sala a Pula, a Croàcia. El Barça juga contra el Galàtia romanès a partir de 6:15 de la tarda. I en hoquei patins, avui juga el Liceu Barça. Reprèn, per tant, la competició de l'hoquei lliga.
6 minuts per les 3, pausa i tornem.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en Institutos Odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te dicen.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'Instituts Odontològics. Tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Black Friday a Òptica Cotet? A Cotet tens la Black Week. Fins diumenge, preus irrepetibles. Tota la col·lecció de sol de Cotet Barcelona amb el 70% de descompte. Sí, sí, el 70% de descompte. I a partir de dijous, un 20% addicional en totes les ulleres de sol i muntures d'altres marques. I també en audiòfons. Òptica i audiologia Cotet. Uau!
Hola culers, tenim una nova oportunitat per tornar a omplir l'Spotify Camp Nou i donar suport a l'equip femení. El Barça juga aquest dijous 24 de novembre a 6:45 de la tarda contra el Bayern de Munic, un partit on està en disputa la primera posició del grup de la Lliga de Campions femenina. Aconsegueix ara la teva entrada a partir d'€11 i fes pinya amb l'equip. Entrades disponibles a fcbarcelona.cat.
6, 7, 8, va. A l'Illa, esperem que aquest Black Friday t'agafi ben entrenat, perquè venen descomptes molt heavies. Des del dilluns 21, tota una setmana amb preus superespecials. I obrim diumenge perquè puguis gaudir d'un cap de setmana de descomptes, gastronomia i música en directe. T'esperem al Black Friday de l'Illa.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
I és aquí el Black Friday de l'Heroi Merlin amb ofertes de fins al 50% i un calendari amb descomptes nous cada dia fins al 28 de novembre. I ara fes la teva comanda online o al 910-49-99-99 i t'ho portem en 24 hores. O fins i tot el mateix dia si fas la teva compra abans de les 2 de la tarda. I si no vols esperar, pots recollir-ho gratis a la teva botiga en només 2 hores. Consulta condicions a leroimerlin.es.
Per a tu, que ets autònom, tens una pime, una empresa o ets emprenedor, a l'ICO estem amb tu amb una àmplia oferta integral de finançament, recolzant projectes de desenvolupament sostenible i fomentant la innovació i la digitalització de les empreses espanyoles.
Informa't al teu banc a ICO.es o trucant al 900-121-121. ICO. Creiem en tu. Creixem amb tu.
A BP creiem que et mereixes més sense més. Per això amb el programa Mi BP estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Això no és Black Friday, és millor, i més encara amb aquesta superganga. Perquè si ets de Mi Movistar i vols gaudir del Mundial a l'engròs, pots triar un Smart TV LG de 65 polzades des de 5 euros al mes amb un preu final de 241 euros. I te l'enviem gratis abans de 72 hores. Informa't a Movistar.es o a les botigues Movistar.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
2:30 i arribarem a les 3. Obrim agenda cultural. Demà s'estrena HBO Max, La Sagrada Família, la sèrie documental dirigida per David Trueba sobre la família Pujol. L'escriptor i cineasta ha passat avui pel món a RAC1, on ha avançat nous projectes. Per exemple, rodarà a Barcelona una pel·lícula sobre l'humorista català Eugenio, i qui li posarà cara serà l'actor David Verdaguer. També ha desvelat el títol de la sèrie documental que ja té enllestida sobre la reina Sofia. Es dirà La vida real. Maria Costa.
Sobre la sèrie d'Eugenio, que es comença
començarà a rodar a l'abril, Trueba no ha detallat quan s'estrenarà ni quina durarà d'entrar. A banda de Verdaguer, el repartiment també hi haurà l'actriu Carolina Juste, que interpretarà la dona d'Eugenio, i pel que fa a les docusèries que estan a punt de sortir del forn, David Trueba ha explicat que la vida real sobre la reina Sofia té un deix a la de Pujol, la Sagrada Família, que, com dèiem, s'estrenarà a HBO demà.
És molt similar al del Pujol, perquè ho hem fet a la mateixa producció. Jo crec que serà també interessant. Hi ha molts testimonis, hi ha persones molt diferents al cas Pujol, perquè són persones amb una relació més intensa amb la corte, i alguns coincidents, i alguns que repeteixen.
Trueba també ha avançat que li han encarregat una sèrie documental sobre l'expresident espanyol Felipe González.
I un apunt musical. Hombres G ha anunciat avui que farà parada el 30 de setembre al Palau Sant Jordi enmig de la gira dels 40 anys. Marta, el grup madrileny també viatjarà arreu de l'estat, com València i Madrid i l'Amèrica Llatina, els Estats Units i Canadà. En total farà una quarantena de concerts des del maig fins al desembre de l'any que ve, on repassarà àlbums històrics com La Cagaste Burlancaster, Estamos Locos o Qué i Peligrosamente Juntos. Les entrades pels concerts es posaran a la venda aquest divendres.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.